Passen 6 minuts de les 9. I com cada dia, de dilluns a divendres, si passen 6 minuts de les 9, arrenquem el Penedès en xarxa. Engeguem el magazín conjunt que fem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, de dilluns a divendres i de 9 a 12. Tres hores de ràdio on hi ha política, economia, cultura, societat i diversió, una mica de tot, en clau Alt i Baix Penedès. Aquestes són les veus i les propostes que compartim avui, d'aquí uns instants, la previsió meteorològica amb Pere Almendárez. I a continuació, els esports dels divendres, això vol dir prèvia i entrevista. Avui parlem amb Ferran López, tècnic del Noia, que aquest cap de setmana disputa la primera fase de la Lliga Europea d'Hoquei Patins. Tot parlant d'aquesta Lliga Europea, arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, flash informatiu amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. A continuació, quan passin uns minuts de 9:45, alimentació saludable amb la coach nutricional Astrid Barquer. Avui ens parla de l'astènia primaveral. I a les 10, a l'actualitat, tindrem a l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, que fa menys d'un mes que signava l'acta com a diputada al Parlament de Catalunya. Avui conversarem amb ella sobre els objectius que es marca per aquesta propera legislatura i sobre la seva tasca com a alcaldessa, no només com a diputada, com és això de ser batlle en un municipi com Cunit i amb la Covid darrere fons. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, flash amb les notícies del Penedès. I a continuació obrirem l'agenda al detall, destacant dues propostes per aquests propers dies. L'espectacle Bona Gent, que es pot veure demà al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, amb dues sessions, tot i que gairebé han exhaurit entrades, ens acompanyarà el seu artífex, el Quim Masferrer. I també us proposem participar a la tercera trobada verda que organitza aquest diumenge l'entitat Penedès Verd. Parlarem amb un dels seus integrants, l'Eduard Rovira, d'aquesta cita que tindrà lloc a la Muntanyeta, a Olèrdola. A les 11 traurem la catifa vermella i glamurosa per parlar de cinema i saludar el Marc Compte, que ens portarà una tria d'algunes estrenes que arriben a la gran pantalla i recuperarem també un parell de clàssics de la videoteca. A 11:45, tercer i darrer flash informatiu, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació el Com Gat i Gos, aquest espai de conversa amb el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics Penedès Garraf. Avui ens fa molta il·lusió aquest espai, aquesta conversa, perquè a banda de l'Anna Martínez, la directora tècnica veterinària del CAT Penedès, comptem amb una persona que està considerada una de les més destacades expertes europees en colònies de gats, que és la francesa Agnès Dufo. I perquè estigueu informats i al dia, a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat penedesenca, a les hores en punt us expliquem la resta de notícies. Hem començat amb un primer butlletí a les 9 i n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. Així seran les coses aquest matí de divendres, 9 d'abril, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Plourà o no plourà avui, aquest cap de setmana? Aquesta és la gran pregunta que ens respon amb la seva crònica de la previsió meteorològica el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem, com cada divendres, un repàs de la situació meteorològica pel pròxim cap de setmana aquí al Penedès i parlarem d'un cap de setmana que es presenta molt primaveral i, per tant, molt variable, amb estones de més sol i estones en què esperem un temps molt més inestable. Avui divendres el que esperem serà una jornada amb molts núvols i també algunes precipitacions. Ja durant les primeres hores del matí tindrem aquest cel totalment ennuvolat aquí al Penedès i serà entre el migdia i la tarda quan esperem l'arribada d'algunes precipitacions que poden afectar qualsevol municipi del Penedès. En conjunt, aquestes precipitacions seran de caràcter feble i com a molt acumularien entre 1 i 5 mil·límetres de pluja. El vent bufarà fluix de component nord o nord-est al matí, girant a component sud-est o est durant la tarda, amb alguna ratxa moderada puntual cap als municipis del litoral. Pujaran una miqueta les temperatures mínimes, que es quedaran entre els 5 i 8 graus. Les màximes, en canvi, quedaran una miqueta més frenades, entre els 12 i els 15 graus, avui divendres. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, no acabarà de fer net el temps durant tota la jornada dissabte. Matí encara amb un cel molt ennuvolat arreu del Penedès. Sí que esperem que durant la tarda aquests núvols puguin ser una miqueta més trencats i deixar algunes estones de més clarianes. En principi, durant la jornada de dissabte no hauria de ploure. El vent bufarà de component sud o sud-oest molt feble durant tota la jornada de dissabte. Les temperatures es recuperaran una miqueta, les mínimes entre els 6 i 9 graus i les màximes entre els 13 i els 16 graus, les més altes. De cara a diumenge, el temps tornaria a complicar-se. Matí variable, amb alguna clariana esporàdica, però ràpidament, durant el migdia de diumenge, les nuvolades tornarien a guanyar terreny i esperem les primeres precipitacions ja cap al voltant del migdia, cap a sectors interiors i de muntanya del Penedès. Serà durant la tarda i el vespre especialment quan aquestes precipitacions, tot i que de distribució força irregular, podrien afectar qualsevol municipi del Penedès. Aquestes precipitacions es podrien allargar durant la matinada de dilluns, localment moderades i probablement acompanyades d'alguna tempesta. Diumenge notarem una baixada de temperatures a darrera hora del dia. Les mínimes voltaran els 7 i 9 graus i les màximes encara es podrien enfilar fins als 16 o 18 graus, tot i que, com diem, serà a darrera hora de la jornada quan notem aquesta nova baixada important de les temperatures. De moment, això és tot pel que fa al temps.
Els esports. I després del temps, prèvia esportiva i l'entrevista de la jornada, dedicada a la Lliga Europea d'Hockey Patins, que arrenca avui mateix a Portugal i on tenim representació penedesenca amb el Noia. Una actualitat esportiva que ens du l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem prèvia esportiva i ho fem obrint la finestra futbolística on demà mateix tindrem un Vilafranca-Girona corresponent a la primera jornada de la segona fase de tercera divisió. Serà, com dèiem, demà mateix a partir de les 5 de la tarda a Vilafranca. Ja en el torneig de segona catalana en aquest grup 6 tindrem un Sant Mauro Moja també demà i a partir de les 4 de la tarda. En el grup 12 de tercera catalana, les Cabanyes rebrà el Vilanova del Camí demà a les 5 de la tarda. També demà, però ja a 6:15 de la tarda, la Múnia visitarà els Sitges. I ja per diumenge a les 12, el Torrellenc s'enfrontarà a la Granada a 5:15 de la tarda. Els Monjos visitarà el camp de la Pobla de Claramunt i a les 6 el Riu de Villes visitarà el camp del Masquefa. Encara en tercera catalana, però ja en el grup tercer, el Vendrell visitarà el base 2012 Pallaresos. Ho farà demà a partir de les 4 de la tarda. Ja un quart de 7 de la tarda, també demà, el Segur visitarà el Valls. I ja a 6:45, Arbós-la-Riera i Pla de Santa Maria-Calafell. Ja per diumenge, a les 12, el Llorenç visitarà el Torreforta. A les 5 de la tarda, el Sant Jaume dels Domenys visitarà el camp del Joventut Bisbalenca i a les 6, el Torredembarra visitarà el Segur Atlètic. Anem ara amb la quarta catalana, amb aquest grup de Z i amb els horaris establerts per la federació, en un grup on, recordem, s'estan jugant molt pocs dels enfrontaments, per tant, és molt probable que alguns dels partits que us comentarem ara no s'acabin disputant. Amb tot, us apuntem els 5 enfrontaments que s'haurien de jugar. Demà a les 6 de la tarda el Pla del Penedès hauria de rebre la visita de l'Avinyonet. I diumenge a les 12, 3 enfrontaments, Mediona Martinenca, Hortonenc, Basi Espiral i Les Clotes i Sant Pere Molanta, Quintinenc. I ja per diumenge, però ja a les 5 de la tarda, Sant Sadurní, Can Cartró. En el grup 24è de quarta catalana, demà a partir de les 5 de la tarda, el Cunit rebrà la visita del Constantí. I diumenge a 1:45, el Segur rebrà el Perafort. Ja en futbol femení, concretament en el grup primer de preferent femenina, la Fundació Atlètic Vilafranca, rebrà diumenge a partir de les 5 de la tarda la visita del Cerdanyola. I per acabar amb el futbol, en el grup primer de segona divisió femenina, demà a partir de les 6 de la tarda, el Santa Oliva visitarà el Riudoms i diumenge, també a les 6, dos enfrontaments, Subirats Cambrils i Morell Cubelles. Ja en hoquei patins, retorn de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Digitècnic Vilafranca rebrà demà a les 8 del vespre el Companyia de Maria en la 19a jornada de la competició. I tot i que aquest cap de setmana no tenim hoquei lliga, sí que tindrem Lliga Europea amb representació penedesenca, i és que el Noia ja és a l'USO per disputar la primera fase de la màxima competició europea. Una primera fase, recordem, amb 9 equips que hi prendran part, 5 conjunts portuguesos i els 4 millors de l'hoquei lliga de la temporada passada, que són Barça, Liceu, Noia i Reus, emparellats en 3 grups. Al grup A tindrem a Noia, Porto i Barcelos. Al grup B a Reus, Sporting i Oliver, i el grup C a Barça, Liceo i Benfica. El Noia pujarà al taló de la competició avui mateix a partir de les 2 del migdia hora catalana mesurant-se al Porto, mentre que demà a la 1 del migdia també hora catalana es veurà les cares amb el Barcelos. El campió de cada grup i el millor segon es classificaran per a la Final Four prevista pel 15 i 16 d'abril també a l'USO. Com no podia ser d'altra forma, l'entrevista de la jornada la dediquem, òbviament, avui a aquesta prèvia de la Lliga Europea. Ferran López, tècnic del Noia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de parlar una miqueta d'aquesta competició europea, d'aquesta renovadíssima i nova competició europea que arrenca aquest divendres, repassem una mica l'Hockey Lliga, 25 jornades disputades, al Noia encara li manquen 2 partits per recuperar i 8ens a la taula. No sé quina valoració en fas de moment.
Bé, la valoració és una miqueta la que anem parlant durant tota la temporada. Jo penso que aquest és un projecte i un equip en construcció on hem hagut de passar moltes dificultats. Hem estat competint durant 5 mesos llargs fora del nostre pavelló, jugant pràcticament com a visitants tots els partits, i penso que té molt de mèrit moltes de les coses que ens han passat. Seran més o menys valorables per la gent de l'entorn o de fora, però sens dubte des de dins les valorem molt. Per tant, una temporada amb tantes adversitats ha sigut difícil fins i tot per nosaltres. Al final això és un resultat només, i és un equip, doncs, com et deia, amb noves incorporacions, molt diferent del d'altres temporades, i a partir d'aquí, doncs, estic satisfet de l'evolució de l'equip, més enllà de la classificació, del creixement que ha tingut com a equip, i al final, doncs, crec que encara ens falten partits endarrerits per disputar i alguns punts més en joc, i crec que la classificació serà diferent.
Com bé comentes, una temporada complicada en molts aspectes pel Noia, també per tota la resta d'equips, una temporada en la que hi ha hagut moltíssimes aturades per la pandèmia, partits ajornats, no? Ho dèiem, el Noia encara ha de recuperar dues jornades d'aquestes 25 que s'han disputat, i on ara venim, per exemple, d'un cap de setmana on no hi ha hagut jornada, sí que ho va haver el cap de setmana anterior amb un viatge a la Corunya i amb una derrota agradolça, perquè va estar allà com a mínim aquell punt que es podria haver rascat, no? I que es va escapar al res, a l'últim sospir.
Sí, el dia del Voltregà vam guanyar quan quedaven 27 segons, si no m'equivoco, és a dir, va ser la cara de la moneda, i l'altre dia, quan quedava una mil·lèsima, o bueno, per ser més exactes, dos segons, doncs vam perdre, que és la cara creu de la moneda, no? A partir d'aquí, l'esport és així, el que importa és com es va competir. Penso que l'equip va donar la cara després de 10 dies sense poder entrenar, només entrenant un entreno sencer i l'altre doncs, pràcticament d'activació, i jugar contra un equip tan poderós com el Liceo i a més de la Corunya, doncs penso que el pas endavant va ser important, es va competir molt bé, i com molt bé dius tu, vam estar a punt de rascar un punt, no va poder ser, però al final les sensacions van ser boníssimes com a equip.
Parlem ara, Ferran, d'aquesta Lliga Europea. De divendres a diumenge tindrem aquesta renovadíssima Lliga Europea, una Lliga Europea amb equips espanyols i portuguesos, que com l'afronteu?
Doncs d'entrada, com a privilegiats, no?, del nostre esport, penso que sempre que pots estar entre els millors equips d'Europa, com és el nostre cas, entre els 9 millors, doncs és un luxe, ja no només com a... Bueno, en el cas d'esportista i com a entrenador, doncs també poder preparar aquests partits i viure aquests moments, encara que sigui doncs, una miqueta doncs, a porta tancada, sense públic, sense aquell ambient doncs, que ens agrada tant, però si més no, penso que molta gent es canviaria per nosaltres, tot i saber les dificultats dels equips amb qui ens enfrontem. Com a esportistes sempre és un moment per créixer quan pots disputar finals d'aquest tipus, i ho afrontem doncs amb la màxima respecte, amb la màxima il·lusió i amb el fet de voler ser el màxim de competitius possible.
El Noia està emparellat en aquest grup A amb Porto i Barcelos. En alguna ocasió, recordo quan es va fer el sorteig ja vam parlar, sempre hi ha equips que espanten una miqueta, no que espantin, sinó que els hi tens una miqueta més de respecte, no?
Sí, primer i segon classificat de la Lliga Portuguesa, amb una trajectòria espectacular, amb jugadors de talla mundial. Penso que el Porto està un pas per endavant, amb estrelles mundials, amb superprofessionals, amb un bloc, si més no, que fa molts anys que competeix junt. Per tant, penso que és un altre nivell. Nosaltres aquest nivell de professionalitat no el tenim. Mm-hmm. Tenen una plantilla superàmplia, amb 8-10 jugadors, per dir-ho així, que poden jugar tots. No és el nostre cas. En aquest aspecte, doncs, segurament la plantilla és més curta, també més inexperta, tot i que, evidentment, tot i ser els favorits ells, nosaltres també tenim talent, també tenim recursos, també tenim treball al darrere, també tenim la il·lusió de competir molt bé, també tenim hores d'entrenament i al final intentarem doncs, que les forces s'equiparin per aquells llocs on sabem que es poden equiparar. A partir d'aquí tot pot passar, és a un partit, com aquell qui diu, i intentarem igualar les forces en allò que som inferiors i reforçar molt allò que fem molt bé, que són moltes coses.
Al final és el temps que és un partit d'hoquei, poden passar moltíssimes coses i això ho hem vist moltes vegades, o sigui, no és res nou. A més, un Porto que, això no ho hem dit, però que arriba amb un entrenador que aquí al Penedès coneixem molt bé i que tu personalment coneixes molt bé.
Sí, el Guillem no el descobrirem, no? És un molt bon entrenador, fa molts anys que està en un dels millors equips del món, per dir-ho així, i evidentment això mai és casualitat. Sí, el coneixem molt com juga, hem vist molts partits, l'estat tècnic i també molts jugadors doncs els hem traslladat tota la informació que podem i encara li hem de traslladar molta més, però bé, al final és un partit d'hoquei més, on l'haurem de plantejar molt bé, ser molt intel·ligents, ser molt forts en tots els aspectes que envolten aquest partit i fer-nos valer perquè tot és possible, absolutament.
Ferran, jo ja que tinc aquí, aprofitem també per valorar els altres grups, aquest grup B amb Reus, Sporting i Oliveirense, i aquest grup C amb Barça, Liceo i Benfica.
Mira, tots els grups són superigualats, no? Mm-hmm. Jo penso que el del Barça ja és un grup top, no? Per dir-ho així, és un grup que m'imagino que tots quan anàvem veient les boletes que sortien, doncs bé, podíem posar les mans al cap els uns als altres, no?
No hi volíeu estar ja, eh?
Exacte, vaja grup que m'ha tocat, o sigui, és el que hi ha, però sí que és veritat que les plantilles són enormes i ja no només a nivell de plantilles, sinó a nivell de pressupost, pràcticament estarà tot molt equiparat en aquests grups. I de l'altre igual, el grup dels Reus, doncs dir-te el mateix, no? És que penso que com... Si es pogués veure doncs, com a espectador i tal, no et voldries perdre cap partit. Tots els partits poden ser realment espectaculars, amb jugadors de nivell mundial, i tots els grups seran molt difícils i molt competits, i penso que és un espectacle poder estar entre els nou escollits.
Ara ho deies, no? Tindrem nou partidassos en aquesta primera fase de la Lliga Europea, perquè la veritat és que tots són boníssims. Estem parlant de nou equips portuguesos i espanyols de primer nivell i, per tant, que segur que ens deixen nou partits increïbles.
Sí, penso que és una llàstima que es donin amb règim de pandèmia, no? Per dir-ho així, perquè, no sé, imaginem-nos això doncs, en un estadi... Pues no sé, com el del Benfica o com el Palau Blaugrana o com qualsevol d'aquests grans escenaris, no, històrics. Seria espectacular com a esportista poder-ho viure amb milers d'espectadors. Però bé, suposo que la gent que pugui seguir-ho per televisió doncs, també li agradarà molt veure aquest espectacle i esperem estar a l'alçada.
Una competició que, com deies abans, es disputarà sense públic, es disputa, no ho hem comentat, a l'Uso a Portugal, i no sé si, Ferran, t'atreveixes, no ho hem dit, es classifica el millor de cada grup i el millor segon per aquesta Final Four que jugarà el 15 i 16 també a Portugal, i no sé si t'atreveixes a fer una miqueta de quiniela.
Bueno, soc molt dolent, fent quinieles, només dir-te que el nostre grup es classificarà al Noia, ja està, d'una manera o d'una altra. No només farem tot el possible, sinó al final hi ha un puntet allà que sabem que és possible i l'esgotarem al màxim. La resta, és que és molt difícil. I no vull ni quedar malament com a bruixot, per dir-ho d'alguna manera, ni que ningú prengui les meves paraules com a malament per a altres, no? O sigui, no. Prefereixo estar al marge de tot això.
Per tant, objectiu únic de l'equip, a part de deixar una bona imatge, que això ja ho ve fent durant tota la temporada, ja ho hem comentat seguidament, és òbviament aquesta classificació per la Final Four.
Sí, l'objectiu és classificar-nos, sens dubte, és anar allà amb convençuts de que pot ser i de que si hi ha alguna escletxa que sabem amb aquests dos equips, doncs aprofitar-la i tornar amb la classificació cap a Sant Sadurní.
Doncs tant de bo tinguis raó, tant de bo el Noia estigui el 15 i 16 del mes vinent, del mes de maig, a l'Uso, en aquesta Final Four de la Lliga Europea. Com sempre, Ferran, un plaer parlar amb tu i esperem que vagi molt i molt bé aquest cap de setmana i esperem victòria davant del Porto i davant del Barcelos.
Molt bé, doncs també ho esperem nosaltres. Moltes gràcies.
Acaben aquí els esports, fregant 9:45, quan la Goretti Martínez ja s'acosta per portar-nos les notícies de 9:40.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès sumen dues noves morts des de dimarts per coronavirus. Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han sumat dues noves morts per coronavirus en els darrers dos dies, segons fonts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. I la pressió hospitalària s'ha tornat a enlairar en la darrera setmana, trencant la tendència a la baixa dels últims dos mesos. Segons les dades facilitades ahir, els hospitals d'ambdues comarques han comptabilitzat des del mes de març un total de 267 defuncions per coronavirus, 173 a Sant Pere de Ribes i 84 a Vilafranca del Penedès. A dia d'avui, les persones ingressades per la Covid-19 són 52, 30 pacients al Garraf i 22 a l'Alt Penedès, i en aquests mesos 954 pacients han rebut l'alta mèdica a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 493 al de Vilafranca. Enxampen un grup de persones amb 400 quilos de llentiscle a Calafell. L'espoli de llentiscle constitueix una explotació forestal il·legal. Nou episodi d'espoli de llentiscle a les muntanyes del Baix Penedès. Ahir, la policia local de Calafell enxampava un grup que estava cometent aquest delicte quan ja havia recollit uns 400 quilos de llentiscle, els quals han estat comissats. L'espoli de llentiscle constitueix una explotació forestal il·legal, a més de ser una activitat que causa danys al medi ambient, conflictes amb els propietaris dels terrenys, risc d'incendi forestal i deteriorament dels camins. El llentiscle és una espècie típica del bosc mediterrani, una planta que té molta sortida comercial. S'utilitza principalment com a ornamentació i un dels seus principals mercats és Holanda. Des de fa temps hi ha bandes organitzades que es dediquen a espoliar-lo i que per la recol·lecció exploten persones en situació molt precària. La tercera trobada de Penedès Verd netejarà de deixalles la muntanyeta d'Olèrdola aquest diumenge. El moviment mediambiental Penedès Verd convoca aquest diumenge la seva tercera trobada verda amb l'objectiu de netejar un espai natural de la comarca. L'indret triat és la finca municipal de la muntanyeta d'Olèrdola entre les 9 del matí i la 1 del migdia. El grup manté la línia de les altres dues trobades i es fa una crida per recollir brossa en un espai natural. En el cas de diumenge es preveuen dos punts de recepció de les deixalles que es recullin, a l'aparcament de la muntanyeta i prop de la deixalleria. En la primera trobada, al Pi de la Serreta, van ser una cinquantena els participants. En la segona, els voluntaris que van netejar de brossa la muntanya de Sant Pau ja en van ser 120. Tenint en compte aquests precedents, s'espera que aquest diumenge hi hagi una gran assistència. Per fer-ho possible, Penedès Verd ha comptat amb el suport del Centre Excursionista del Penedès, dels ajuntaments d'Olèrdola i de Vilafranca, així com d'entitats com les ADF Rossend Montaner i la Carrerada, o de l'Ateneu Mugenc Fem Poble. I acabem explicant-vos que l'aula universitària per a la gent gran reprèn la seva activitat després d'un any d'aturada. Un any després d'haver realitzat la seva darrera activitat, l'aula universitària per a la gent gran de Vilafranca s'ha tornat a posar en marxa amb la celebració d'una primera conferència sobre el món de la música. La pandèmia va obligar a cancel·lar el final del curs 2019-2020 i fins ara havia fet impossible l'inici del curs 2020-2021. 12 mesos sense activitat i sense relació entre l'alumnat havien deixat una forta petjada negativa que amb el reinici dels cursos i les trobades comença a trencar-se. De fet, tal i com manifestava el president de l'aula universitària, Joan Terrades, el més important de tot plegat és poder tornar a començar i recuperar les relacions perdudes.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui tornem a tenir cita amb la coach nutricional Astrid Barquer per reivindicar una alimentació i uns hàbits de vida saludables. Astrid, bon dia.
Bon dia.
Hem canviat d'estació i no a tothom li prova el canvi d'estació. Avui vols parlar-nos de l'astènia primaveral.
sí, perquè a més aquest any ja almenys podem sortir de casa, oi? No és una mica com l'any passat, però que ara estem amb aquesta, no, angoixa d'ara sí, ara no, tinc restriccions, què puc fer, què puc no, i això encara accentua una miqueta més aquests símptomes, no? No només del cansament, sinó del defalliment anímic. I podem fer certes accions, que sempre van lligades als hàbits saludables, per això en parlo jo, que ens ajuden a portar-ho una miqueta millor.
Com definiries l'astènia primaveral? Què passa en aquest moment de l'any que algunes persones no s'acaben de trobar bé?
Bé, correcte, no? És aquest moment de l'any, com el nom indica, a la primavera se li atribueix aquest canvi climàtic estacional, no? El que ens passa és que els dies es fan més llargs, hi ha un increment de les hores de llum, a més amb el canvi horari encara ho accentuem més, i que algunes de les nostres rutines les canviem, no? Abans ens semblava que de seguida havíem de fer el sopar i sopar, i ara dius, ostres, ja, no? Ja són les 8, però si encara és de dia, no? Tens aquesta sensació així de que sempre va estar, no? I això provoca que hi hagi uns dies, unes setmanes, que ens costi habituar-nos més del compte al nou ritme que portarem. Llavors es tracta d'aquesta sensació de que vas una mica desordenat, d'acord? Aleshores, aquí, a més, s'hi afegeix que pot ser que notis que estàs com una mica més dèbil, que tens un cansament físic, però també intel·lectual, no? Que ens costa tot una miqueta més, i això redueix aquesta capacitat que tenim de realitzar, doncs, les coses més quotidianes de cada dia amb la mateixa efectivitat. I això ens provoca una mica, doncs, aquest defalliment anímic que deia. Ostres, no sé què em passa que no tiro, no? Tens aquesta sensació de que no arribo. Actualment, encara ens està marejant una mica més, perquè aquest clima, Sílvia, ha fet uns dies de molta calor, sí, i després ara torna a fer fred, no? Avui sembla que plourà i tot. Aquestes variants de temps no ens ajuden gens, no? És veritat que si som un lloc com en el Mediterrani, no?, de clima càlid, encara es tendeix a afeblir una mica més les forces del nostre organisme. El cansament és lleu, dura poc temps, però hem de tenir present que si sentim aquestes sensacions al nostre cos, és només que el cos s'ha d'adaptar i que és qüestió de temps i que no ens atabalem, que és el més important, val? El cos s'ha d'adaptar a aquests canvis de temperatura i de llum, i això provoca aquests canvis hormonals que pot ser que us afectin a l'estat d'ànim, però a ser conscients que això és degut a un canvi, no?, físic que hi ha al nostre voltant, doncs ens ajudarà a portar una mica millor i no caure més en el pou aquest de dir, ostres, és que no me n'ensurto en res. Val?
Hi ha col·lectius que els afecti especialment aquesta astènia?
Sí, la veritat és que les persones que són al·lèrgiques, sobretot les que són al·lèrgiques al pol·len, encara tenen més sensibilitat amb aquest canvi estacional, no? I a part, bueno, l'ambient estava com molt brut perquè a més se'ns va ajuntar amb totes aquestes pluges amb sorra del desert, no? I tot encara s'enganxava tot més, diguem, no? I la veritat és que aquestes persones ho estan passant realment malament i fins i tot en alguns casos han de prendre antihistamínics, d'acord? Però bé, en general, aquests canvis hormonals ens passa a tots. Sí que hi ha gent que ho nota més que altres, per exemple, els nens o les persones de la tercera edat ho noten més que una franja intermitja d'edat, d'acord? Però bé, en general a tots ens passa. Llavors, avui el que us volia proposar és alguns canvis que durant aquestes dues o tres setmanes que estem en aquest estatus que no sabem molt bé què li passa al nostre cos i que el nostre cos ha de preparar-se per aquestes noves condicions, doncs algunes pautes que ens podien ajudar a fer la nostra vida una mica més fàcil malgrat aquestes tres setmanes estranyes d'adaptació i que aquest impacte doncs tingui el menor possible.
Ara descobrim aquestes pautes, aquestes rutines que ens proposa l'Astrid, però intueixo que no passen per prendre un suplement vitamínic, que és el típic recurs, no?, de quan no tiro, no arribo, vaig cansada, diuen, pren-te unes vitamines, que a mi em funcionen.
Sí, la veritat és que, a més, ho veiem també amb la publicitat, no?
Molt,
en els mitjans,
sí, sí,
de comunicació és canvi de temperatura i automàticament comencem a rebre inputs d'aquests productes perquè saben que és el moment on poden incrementar més les vendes, no? A veure, si realment tu t'has fet una anàlisi de sang i hi ha una mancança, una carència, aleshores és possible que el suplement doncs, et pugui ajudar, òbviament. però al final és un tema d'hàbits de vida en general, d'acord? Aleshores, que prendre't un suplement et pot ajudar? Si realment tens carències, sí, però si no, també hem d'entendre que aquests suplements no són com aigua, no ens els podem prendre per si de cas. És a dir, ja, per exemple, en el cas dels minerals, no? Si tu prens un suplement de magnesi, que és un suplement bastant recomanable, si tu en tens un excedent, no passa res perquè el teu cos l'orina i l'elimina de manera natural i no produeix cap conseqüència sobre el teu cos. Però si tu, per exemple, t'estàs prenent un suplement que conté ferro i tu vas bé de nivells de ferro, un excés de ferro sí que et pot provocar problemes de ronyó, que es vegin més ulleres a la part de sota l'ull, no? Més fosques, no? Té unes conseqüències. Aleshores, només ens hauríem de prendre una suplementació quan realment sabem que hi ha carències i que és necessària. El que jo recomano a nivell de suplements és que els suplements siguin superfoods, que n'he parlat alguna vegada aquí al teu programa, Sílvia, sí. Que són aquells nutrients que amb un sol nutrient tenen, perdó, aquells aliments que amb un sol aliment tenen molts nutrients. Aleshores, això ens ajuda. I com que són aliments naturals que ens ofereix la natura, no són uns extrets, no? Com en el cas de la suplementació, doncs en això mai en podrem fer un excés que sigui perjudicial pel nostre cos. Però sí que prenent-los, el que estarem és donant-li eines al nostre cos per si de cas les necessita en aquests canvis que són. Per tant, una de les pautes seria, doncs, en aquesta alimentació, afegir alguns superfoods. Per exemple, superfoods que poden ajudar: el pol·len, la gelea real, el ginseng. Vale? En aquests casos, òbviament hi ha una mica de processat en aquí, perquè se li ha d'extreure de les abelles això, i dels fruits de les abelles, d'acord? Però bé, són un processat molt lleu que a nosaltres ens permet, doncs, menjar de manera concentrada, no? un aliment que la natura té allà en molt poques quantitats i en algun moment concret, doncs, ens pot donar un xute. Que no faltin les fruites de temporada, que ara comença a haver-hi fruits vermells. Per exemple, unes bones maduixes que tenen vitamina C, que tenen molts antioxidants, ens ajudarà millor en aquesta adaptació lumínica, no? De més hores de sol, per exemple, l'antioxidant és això el que ens provocarà. Doncs els aliments de temporada, la natura ja ens els prové perquè tenen aquestes qualitats que el nostre cos necessita en el moment de vida que estem vivint. Per tant, que no faltin aliments frescos, aliments que estiguin crusos, val? Menjar cru, començar amb les amanides, que ara ja es comencen a trobar alguns fruits que hi poden ser i són de temporada, no? Aquest cru permetrà que no ens faltin vitamines en la nostra dieta, perquè ja sabeu que les vitamines són vulnerables a la calor, per tant, quan les cuinem, moren, val? A partir de 45-48 graus ja no estan dissenyades per sobreviure. I aleshores, quan mengem cru, estem menjant directament vitamines, per tant estem proveint de vitamines al nostre cos, que és el que necessita, doncs, per tirar bé i no tenir aquesta sensació de que estem cansats i de defalliment físic. Per tant, l'alimentació... Uh-huh. Digue'm, Sílvia, perdona.
No, pensava ara que deies això, que el cos és una màquina molt intel·ligent, molt perfecta, perquè ara ens venen de gust aquestes amanides que fins fa 4 dies no venien tant de gust.
No, perquè, clar, feia més fred, aleshores el menjar fred ve menys de gust que no pas menjar calent, és cert. I el que passa que a vegades, Sílvia, has de tenir un modus vivendi que et permeti escoltar aquesta necessitat del cos. M'explico? És a dir, et poden venir de gust més o menys, però si tu vas com una moto, menges a toc de pito, bueno, saps què dir-te? Uh-huh. No tindràs temps d'escoltar aquesta necessitat del teu cos, perquè potser ni te n'assabentaràs que realment et venen de gust. Menges el que trobes perquè no tens temps i el que, no?, amb un plis-plas. Clar, llavors, aquest és el problema, no? No ser conscient d'això i no fer aquest parón a dir, a veure, un moment, què és el que em ve de gust, què és el que necessito jo? Perquè si menjo el que tinc per casa, encara que em vingui de gust i no ho tinc, doncs tampoc estic facilitant-me els aliments de temporada, no? Aleshores, sí que és veritat que hem de fer el que el cos ens demani, però hem de donar-li l'opció que ens ho demani i a poder parar i escoltar-lo, vale? Llavors, aliments rics en aquest sucre natural, la fructosa, són bons per aquests defalliments que podem tenir, no? Aquests greixos naturals greixos saludables, perdó, que no faltin, l'oli d'oliva també és una bona manera de tenir bases energètiques de qualitat, val? I, com he dit, fruites i verdures a tope per tenir més vitamines i més minerals. Això en quant a l'alimentació, Sílvia.
Abans de deixar l'alimentació, i si el cos ens demana dolç en aquell moment de baixón, què fem?
És que ara que comencem a tenir més fruites, és el millor dolç que li podem donar. El que passa que el bo de la fruita és que aquest dolç te'l dona amb la teva, amb molta aigua, que et sàcia, també, i amb molta fibra, que en té molta de fibra la fruita, i aleshores fa que el nostre cos gestioni bé aquella fructosa, aquell dolç, val? Perquè la fibra ens ajuda a que aquests sucres es digereixin millor. Si nosaltres els sucres els mengem refinats, extrets o afegits o en suc, no?, que li hem tret la fibra, el nostre pàncreas, no?, és una glàndula que ha de generar moltíssimes hormones d'insulina per poder-ho gestionar, aleshores és quan tenim problemes, val? Però si tu et menges el sucre en l'aliment real que et dona la terra, no?, en la fruita, en aquest cas, és perfecte. I si tens necessitat d'un gust una mica més dolç, el que podem tirar és de fruita deshidratada, Sílvia, perquè els deshidratats, que són fruita, el que ens permet és que, com que hi ha menys concentració d'aigua, a la boca tenim més sensació de gust dolç. M'explico? Perquè com que la proporció és major, perquè hi ha menys volum per la pèrdua d'aigua, doncs tens sensació que allò està més dolç. Passa, per exemple, amb les panses. No? Tens una sensació que és més dolç encara que el raïm. Passa amb les orellanes, que tens una sensació que és més dolç encara que l'albercoc, o amb un mango deshidratat, o amb un préssec semideshidratat, val? Aquests tipus d'un dàtil, val? Aquests aliments ens ajuden en aquells moments que tenim molt desig de dolç.
I si el desig és de xocolata, pensant que encara hi ha mones i figures de xocolata per casa, com ha de ser aquesta xocolata?
És que a més és molt fàcil que ens vingui el desig perquè les tenim allà sobre la taula de la cuina. Sí, sí, jo en tinc 6, Sílvia, de xocolates a casa.
Faràs feina, doncs.
Terrible, terrible. A veure, jo el que sempre dic és el mateix, no? O sigui, el que és bo de la xocolata és el cacau, és un greix saludable i ens aporta magnesi, que és un mineral molt necessari. Però, clar, per això necessitem que la xocolata sigui negra i que tingui d'un 70% de concentració de cacau en amunt. Tot el que és menys d'això ha de ser una coseta molt puntual i t'has de posar uns límits, no? Doncs potser només en menjo 2 dies a la setmana o 3 dies a la setmana o tanta quantitat, o perquè si no et poses límits serà quan et passaràs, perquè el desig sempre et vindrà d'aquests aliments, perquè són refinats, que a la boca ens donen molt bon gust i estan molt bons, no? El sucre ens encanta, perquè el nostre cervell el reconeix com algo bo i necessari, enteneu? I llavors t'has de posar una mica de límits, has de ser una mica voluntariós en aquest sentit. Però si és de més del 70%, pots permetre't una pastilleta de xocolata sense problema, inclús és bo.
Hem començat amb la pauta alimentària. Quines altres pautes proposes?
Mireu, el que us proposo és a nivell d'horaris que establim una rutina. Sempre ho dic, al nostre cervell li flipen les rutines, estem preparats per fer-les. Val? En general, els mamífers les fan a nivell natural i nosaltres aquest canvi d'horari doncs cal que l'adaptem. No? Si necessitem sopar una mica més tard, doncs canviem aquests horaris que no portàvem a l'hivern, però que sigui sempre el mateix, que hi hagi realment una rutina, que no anem desendreçats, que sempre ens llevem a la mateixa hora i si cal doncs canviar-lo segons l'estació, doncs fem aquest canvi i estarem aquestes 2-3 setmanes habituant-nos, però el que necessita el cos és que li diguis un horari fixe, no? Perquè si aquesta, a part dels canvis físics que hi ha al nostre voltant, nosaltres el que fem és tenir un horari desendreçat, cada dia sopar una hora diferent, dormir una hora diferent i llevar-nos a una hora diferent, això no ens ajuda gens a que les nostres hormones no estiguin revolucionades i ens donin aquesta sensació de defalliment anímic i físic. Per tant, horari és importantíssim. I per aquí passa també, i aquest seria un tercer consell, la higiene de la son. No? En aquests horaris també s'inclou les hores d'anar a dormir, però també que realment puguis calcular que quan estàs dormint no només sigui de qualitat, sinó que sigui la quantitat que necessites. I sempre insisteixo que és la gran pandèmia del món occidental, que és que dormim massa poc. Hem de dormir entre 7 i 8 hores al dia i ho hem d'aconseguir. Passa que tenim moltes inquietuds, tenim molts estímuls que no ens ajuden a conciliar amb això, però en realitat el nostre cos està preparat per dormir 7 i 8 hores al dia i no fer-ho és immunodepressor, és a dir, el nostre sistema immunològic no es pot desenvolupar correctament si no dormim aquestes hores, perquè moltes de les cèl·lules que són defensores de virus i efectes externs que puguin emmalaltir-nos es creen durant aquestes hores de son profund que només les aconsegueixes si fas entre 7 i 8 hores cada nit, val? I les dones, especialment, Sílvia, perquè les dones al tenir un cicle hormonal més complex, perquè som cícliques, justament, no són com els homes, que són fèrtils tot l'any, nosaltres tenim cicles, el nostre sistema hormonal és més complex i, per tant, amb més incidència hem de dormir més encara que els homes. I casualment som les que dormim menys. Ja ho he dit, em sembla, alguna vegada una dada que m'esgarrifa, que l'Institut Català de les Dones, amb dades del 2019, va dir que les dones catalanes, estava estudiat que érem les dones que menys dormíem de tota Europa. I això és un problema per la salut i, per tant, també per aquestes conseqüències anímiques que us comentava.
I has dit segur que hi ha una pauta que fa referència a l'exercici físic.
Efectivament, no pot faltar mai.
Evidentment.
Com a mamífers ens hem de moure, estem dissenyats per fer-ho, per tant, no abandoneu l'exercici físic encara que sentiu aquesta sensació de falliment. Encara que ho feu amb més calma, un passeig, una passejada en bicicleta amb els vostres fills, una sessió de ioga més tranquil·la, potser si no us veieu en cor de fer un exercici més cardiovascular, on suïs més, o amb més pes en els casos d'exercicis de força. Però l'exercici ja ha de ser una vida activa, val? Exercici entre 3 i 5 hores a la setmana com a mínim, organitzar-nos. Si pots fer-ho mitja hora cada dia, millor. Si no pots, doncs concentra-ho en 2-3 dies, 5, depèn de com ho puguis conciliar amb la teva vida laboral i familiar. Val? Però fer esport fa que el nostre cos s'activi, que ens sentim millor, baixen els nivells de cortisol, sobretot si són activitats cardiovasculars, que és aquesta hormona que ens fa també estar estressats, i per tant ens va bé també a nivell anímic. No? De fet, ens passa a vegades que tenim un dia de pena, no? Ple de marrons, ens anem a fer una mica d'esport i quan tornem ho veiem diferent. No? Qualsevol exercici és bo, i ara més que encara comença el bon temps, per tant ens pot venir més de gust sortir a fora, a córrer, a caminar, però el contacte aquest amb la natura també t'ajuda. I si et ve més de gust fer-lo a casa perquè t'és més fàcil, doncs també. Però que sigui moure't, moure't i moure't.
I una cinquena pauta encara.
Hidratació, Sílvia. Cal beure com a mínim un litre i mig d'aigua. I no som massa conscients de l'aigua que estem bevent. I també ho podem combinar amb infusions, amb tes, val? Amb alguns sucs. Ara potser les sopes ja no ens venen tant de gust perquè ja no fa tan fred, però potser ens podem ja fer algunes sopes fredes, que també, com que tenen molt contingut en aigua, ens ajuden a estar hidratats. Al final, aquests 2 litres d'aigua que es beuen, no? que en la majoria de pautes nutricionals, són un estàndard. Però si vols calcular exactament quins són els vasos que necessites al dia, el que has de fer és dividir el teu pes entre 7. I aleshores et sortiran quants vasos aproximadament, has de beure per mantenir una hidratació. I aquí compta, i doncs, si prens una peça de fruita, doncs que ja seria un quart de got, val? Si prens una sopa, una crema, tot això que estem dient que tingui contingut en aigua, doncs també pot ser-hi, Però si et forces i en beus una mica més, una mica, no passa res, acabes orinant més i ja està. Però la hidratació és molt important. I pensa, Sílvia, que hi ha moltes vegades que aquests canvis de temperatura i d'horaris ens provoquen mal de cap. Doncs el millor remei pel mal de cap és estar ben hidratat. És que realment el teu cos tingui una sang ben fluïda. Nosaltres pensa que som entre un 60 i un 70% compostos d'aigua, per tant, l'aigua és imprescindible pel nostre cos perquè tot vagi bé. I moltes vegades hi ha gent que diu, ai, quin mal de cap que tinc, i llavors tendeixen a prendre's algun analgèsic, no? El típic Ibuprofen, aspirina, el que sigui, per baixar el mal de cap. I en realitat li fa més bo el got d'aigua que s'ha pres per prendre's l'analgèsic que no pas el químic pur, no? Llavors, primer, intentem hidratar-nos bé i veure que no sigui això. I després, doncs, potser és una altra cosa, no? Que has dormit poc, malament, etc. No? O temes hormonals que també poden provocar mal de cap. Però el mal de cap de l'astènia primaveral moltes vegades és problemes d'hidratació. Fa més calor, suem més i, per tant, ens hem d'hidratar una mica més que l'hivern.
A tall de conclusió, Astrid, amb quines idees bàsiques ens quedem?
Bueno, jo sempre arribo al mateix lloc, no? Que ens hem de cuidar en tots els àmbits. Si et fixes, no hem parlat només d'alimentació, hem parlat del son, no? Del descans també, hem parlat de l'activitat física, i tot això acaba aportant que el nostre benestar emocional estigui al 100%. Però ho has de treballar des de diferents àmbits de la salut, perquè la persona és això, és aquesta imatge íntegra que sempre intento donar, que no n'hi ha prou només en menjar bé, que també s'han de fer altres coses per estar saludable, i sempre arribo al mateix lloc. Llavors, quan hi ha canvis físics, no?, al nostre voltant, que ens provoca canvis hormonals, és quan més incidència li hem de fer. I després també, això que us deia al principi, que us introduïa, no desesperem. Vale? Com a conclusió diria, ei, hem de ser conscients d'aquests canvis naturals i l'únic que hem de fer és adaptar-nos. Per tant, necessitem un temps, en calma. Si tu has d'adaptar la teva vida a aquests nous canvis físics, doncs adaptem-la. El que no podem pretendre és, no?, que el món s'adapti a nosaltres. No, som nosaltres que ens hem d'adaptar. Escolta, si ara vaig més cansada, doncs me'n vaig a dormir abans, faig menys coses i no passa res, tampoc. Hem de ser nosaltres que ens adaptem per no caure en aquest defalliment.
Traiem ferro, a la situació. No siguem tremendistes.
Sí, correcte.
Moltes gràcies, Astrid Barquer, per acompanyar-nos avui en aquesta cita quinzenal al Penedès en Xarxa, avui tot parlant d'Astènia primaveral. Un plaer, ens retrobem d'aquí 2 setmanes.
Gràcies, Sílvia, per ser altaveu de salut. Una abraçada.
Penedès en Xarxa.
Amb 10 centímetres cúbics i aquest I'm not in love, no estic enamorat, arribarem a les 10 del matí, butlletí de notícies i seguim parlant amb l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, i també diputada al Parlament de Catalunya. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get